informació a la web de Catalunya Cristiana i a les nostres xarxes socials.
Estel Migdia, amb Joan Trias.
Aquest matí a Ràdio Estel, Pol Marçà ha entrevistat el president de la Generalitat, Pere Aragonès. De seguida us ho expliquem. I alguns titulars, a punt de tancar el curs polític, denoten encara les discrepàncies entre socis de govern. El president Aragonès, doncs, s'ha tornat a referir al cas de la presidenta del Parlament, Laura Borràs, i ha demanat a Junts que en faciliti la seva sortida pel bé de les institucions. Així mateix s'hi ha referit pel que fa a la taula de diàleg. Ha insistit que aquesta és la via del govern, on Aragonès creu que Junts hi serà ben representada, o en el cas que envolta Francesc Dalmases i l'esbroncada una periodista de TV3 que ha titllat de pressions inacceptables. Tot plegat, com deia, denota discrepàncies evidents entre socis de govern amb masses fulls de ruta i massa poc camí fet. Segons diuen els experts, la tardor que ve no serà fàcil i per fer-hi front també és necessari un govern cohesionat i enfortit davant la desavinença entre sigles. Quan s'és davant d'una institució tan històrica i emblemàtica com la Generalitat de Catalunya, cal governar i governar bé. És un fet evident. I cal fer-ho, a més, amb respecte cap a tots els ciutadans i cap a les pròpies conviccions. Una tasca que tampoc és fàcil d'assolir, encara menys si seguim pensant uns i altres, altres i uns, en clau de partit. Un minut i mig que passa de les dues del migdia, i així sonen les veus protagonistes d'aquest dijous, 21 de juliol, i a aquesta hora.
A mi el que m'incomoda és que es pugui passar per alt el que són unes pressions inacceptables a un periodista. Vaja, a mi em va causar bastant d'estupor, no? Perquè crec que s'ha de defensar la llibertat de premsa i hem d'estar disposats a que ens facin preguntes incòmodes. No passa res.
I no donar patades cap endavant. Ells te deien, estan ajornant les reunions, estan allargant el procés de negociació com una resposta dilatòria.
Yo creo que son dos compañeros con una fuerza y con un discurso socialista fuera de toda duda.
El señor Sánchez tiene un enorme talento para buscar culpables, para cesar esos culpables.
Es una falta clara que no la quiere ni pitar ni revisar y eso pues decanta el partido, empieza otro partido nuevo.
A Ràdio Estel, Estel Migdia.
Vinga, va, i com cada dia comencem per fer una mirada cap al cel i saber quin temps ens espera les properes hores. Jordi Miralles, bona tarda.
Hola, Joan, bona tarda. La calor, un dia més, la protagonista arreu de Catalunya aquesta tarda. Ambient calorós arreu del país, molta humitat a la costa. Això fa que la sensació de xafogor sigui ben marcada i, tot i que els termòmetres estiguin marcant valors entre els 28 i els 30 graus, la temperatura de sensació sobrepassa en alguns casos els 35 graus a la mateixa costa a causa d'aquesta elevada humitat. També temperatures altes a l'interior, més de 33, 34, 35 graus. Al llarg de les properes 2-3 hores encara podríem arribar a sobrepassar aquests 35 i 36 graus a punts de l'interior de Lleida. Atenció també que estan creixent núvols cap a les comarques del Pirineu que al llarg de la tarda acabaran donant algun ruixat i alguna tronada, sobretot Pirineu de Lleida. I molt avançada la tarda, algun ruixat podria també escapar-se a punts de l'interior de Lleida. La previsió per demà i també de cara al cap de setmana ens anuncia temperatures més altes a tot Catalunya, tant a la costa com a l'interior i al Pirineu, i aquestes temperatures, especialment dissabte, sobretot cap a la zona de Girona, podrien enfilar-se per damunt dels 37 i 38 graus. Cal dir que a les tardes apareixen núvols cap a les comarques del Pirineu que poden arribar a donar algun ruixat, però sempre fenòmens puntuals i aïllats.
Gràcies, Jordi. 4 minuts que passen de les dues del migdia i a aquesta hora també us expliquem les principals notícies del dia. Ho fem amb tot l'equip habitual. Jordi Carretero, el control tècnic, Pau Massip i Ferran Capdevila, la producció, i a la redacció, Ana Closa, Xavi Toscano, Sílvia Muñoz, Judit Casellas i Olma Giró. I us comencem explicant avui que el president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha demanat a través de Ràdio Estel al diputat de Junts per Catalunya, Francesc de Dalmases, que prengui una decisió immediata, com podria ser que deixi el seu acte de diputat perquè creu que els fets són inacceptables i li han causat estupor. Ho demana davant la seva suposada agressió a un periodista del programa Preguntes Freqüents de TV3. I davant d'aquest fet, doncs, què és el que ha dit? Judit, bona tarda.
Bona tarda. Segons Aragonès, s'haurà de veure quina és la decisió que acaba prenent Dalmases, però que és evident que no és la forma de relacionar-se amb els mitjans de comunicació.
A mi el que m'incomoda és que es pugui passar per alt el que són unes pressions inacceptables a un periodista. Vaja, a mi em va causar bastant d'estupor, no? Perquè crec que s'ha de defensar la llibertat de premsa. I hem d'estar disposats a que ens facin preguntes incòmodes. No passa res.
També s'ha mostrat convençut que cap col·laborador seu tindria una actitud agressiva perquè a l'hora d'escollir els equips, per a ell, les formes són molt importants.
Sobre si la presidenta de la cambra, Laura Borràs, ha de ser apartada del càrrec, ara que ja se sap que és acusada de prevaricació i falsedat documental i no per frau i malversació, ha apuntat que sí.
Manté que el reglament del Parlament és molt clar i parla que un diputat ha de ser apartat quan se li obre judici oral per corrupció. Per això ha insinuat que aquests dos delictes sí que ho són.
El reglament és el que tenim. No? I si l'apliquem per tot, crec que no podem triar en quines parts del reglament se'ns apliquen i quines no.
S'ha mostrat, Aragonès també s'ha mostrat convençut que la taula de diàleg estarà ben representada, encara que Junts per Catalunya no hi sigui.
També ha parlat Aragonès sobre la taula de diàleg. Creu que el govern estarà ben representat en aquesta taula de diàleg, encara que no s'hi assegui Junts per Catalunya. Ho ha dit quan la setmana vinent s'han de reunir les dues delegacions.
Aragonès torna a demanar als consellers de Junts per Catalunya que donin una oportunitat a la taula de diàleg i, si no veuen resultats, que se'n desentenguin.
En tot cas, el govern estarà ben representat, en qualsevol cas, perquè els consellers representen el conjunt de la institució, la delegació representarà el conjunt de la institució. Evidentment, m'agradaria que també l'espai polític de Junts veiés que aquest procés de negociació, encara que no hi creguin ni que, escolta'm, que s'ha d'aprovar.
Segons Aragonès, la trobada de la Moncloa i la Generalitat servirà per arribar a acords petits, però celebra que siguin primers acords. I recorda que estan treballant per aconseguir la desjudicialització de la política, que diu s'aconsegueix tornant a la política allò que ha arribat als tribunals.
I davant d'una possible reforma del delicte de sedició, es manté ferm amb l'amnistia després que s'hagi sabut que la consellera de Feminismes, Tània Verge, haurà de tornar a ser jutjada, tot i això, però no tancar la porta a la reforma del delicte.
Seguiran els contactes amb el govern espanyol per una possible reforma, tot i que recorda que prefereix l'amnistia.
Aquesta negociació és de govern a govern i, per tant, nosaltres defensarem l'amnistia. A partir d'aquí, insisteixo, si hi ha una proposta per part del govern de l'Estat que s'ha anat especulant, ells també n'han fet referència, però si hi ha una proposta concreta, l'escoltarem, l'analitzarem i mirarem quines possibilitats hi ha per poder avançar.
A la mateixa entrevista, Aragonès també ha assegurat que no hi ha risc en el subministrament de gas a Catalunya després que ahir la Comissió Europea recomanés als països de la Unió Europea rebaixar un 15% el seu consum de gas. Ho ha dit així.
Catalunya no preveiem cap mena de risc d'interrupció del subministrament de gas. Entre altres coses perquè el port de Barcelona té les plantes de regasificació de gas natural liquat més grans d'Europa.
Gràcies, Judit. Fins ara.
Fins ara.
I d'altra banda, el sindicat de Comissions Obreres i UGT acusen a la Generalitat d'estar absent davant les dificultats que està provocant la inflació disparada a la ciutadania. Ana Closa, bona tarda.
Bona tarda. Les organitzacions sindicals han reclamat un pla de xoc que inclogui un bo social de 150 euros per pagar les factures energètiques, així com també la gratuïtat de tot el transport públic i ampliar també els beneficiaris de la renda garantida de ciutadania. El secretari general de Comissions Obreres de Catalunya, Javier Pacheco, ha detallat que les inversions socials podrien sortir del romanament pressupostari de la Generalitat, que és de 800 milions d'euros.
Tenim uns romanents suficients per poder començar a desenvolupar-les i no donar patades cap endavant. Ells, te deien, estan ajornant les reunions, estan allargant el procés de negociació com una resposta dilatòria per no dir un no, però efectivament, de manera efectiva, és un no a les propostes que estem plantejant damunt de la taula.
El secretari general de Comissions Obreres de Catalunya ha exposat que hi poden haver manifestacions sindicals després de vacances.
I encara parlem de política. Hi ha hagut canvis en l'organigrama socialista. Patxi López serà el portaveu del PSOE al Congrés dels Diputats, mentre que la ministra d'Educació, Pilar Alegria, ho serà del partit.
Aquests canvis arriben dos dies abans que el Comitè Federal ratifiqui la reestructuració del partit. El ministre de Presidència, Félix Bolaños, ha valorat la tria.
Yo creo que son dos compañeros con una fuerza y con un discurso socialista fuera de toda duda. Y desde luego, a partir de septiembre, en el año que tenemos por delante, todas las voces y toda la fuerza para comunicar en lo que estamos, que es que el Partido Socialista está volcado en hacer la vida más fácil a los ciudadanos.
L'exlendacari, a través de les xarxes socials, ha assegurat que és un honor que Sánchez hagi confiat en ell per aquesta feina i ha afegit que es tracta d'un repte apassionant. També ha agraït la feina de que fins ara havia exercit en el càrrec, Héctor Gómez, i Pilar Alegría, per la seva banda, també a través de Twitter, ha dit que és tot un honor ser la veu del partit i ha agraït també la tasca del seu predecessor, Felip Sicilia.
I per la seva banda també la ministra d'Hisenda, Maria Jesús Montero, que serà la nova vicesecretària general del Partit Socialista.
Ho serà en substitució d'Adriana Lastra, que va dimitir dilluns passat al·legant motius personals i de salut. Amb aquesta remodelació de l'estructura orgànica del PSOE, Montero se situarà com a número 2 de la formació i a la vegada continuarà com a titular d'Hisenda. La sortida de Lastra ha precipitat canvis en la direcció dels socialistes aquest matí. També s'ha anunciat que Patxi López seria el portaveu del PSOE i la ministra d'Educació, Pilar Alegría, ho seria del partit.
Qui ha valorat precisament els canvis de l'executiu del PSOE és el líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, qui des d'un acte a València ha assegurat que Pedro Sánchez té el talent de carregar-se aquells que l'han ajudat.
El señor Sánchez tiene un enorme talento para buscar culpables, para cesar esos culpables y para ir cargándose todas las personas que le ayudaron para llegar a la presidencia del gobierno, a la Secretaría General del Partido Socialista. Y dicho esto, comprenderá usted que es muy difícil que un gobierno afronte una crisis económica cuando el gobierno y el partido está en crisis.
I encara un canvi més en l'organigrama del PSOE. Miquel Iceta, ministre de Cultura i Esports, serà el nou secretari de Memòria Democràtica del partit.
I la Fiscalia demana arxivar les denúncies de Vox, Hablemos Español i Societat Civil Catalana contra el conseller d'Educació per la sentència del 25% de castellà a les aules.
Els denunciants l'acusaven de desobediència i prevaricació administrativa en considerar que no s'està executant la sentència del castellà, però el fiscal no veu base de delicte. D'altra banda, la Fiscalia ha arxivat també la investigació oberta arran d'una denúncia de Ciutadans pels mateixos fets.
Més notícies a aquesta hora perquè Unides Podem, Esquerra Republicana, el PDeCAT, la CUP, Bildu, el BNG i Compromís demanen investigar les clavegueres mediàtiques.
Aquesta petició es registra després que s'hagin publicat els àudios de l'excomissari José Manuel Villarejo amb el periodista Antonio García Ferreras, en els quals dona informació sobre comptes falsos de l'exlíder de Podem, Pablo Iglesias. Els partits asseguren que volen saber l'abast d'aquestes pràctiques d'intoxicació.
Dotze minuts que passen de les dues del migdia. Notícia de darrera hora. El Consell General del Poder Judicial ha avalat per majoria el fiscal expert en medi ambient, Álvaro García Ortiz, perquè es converteixi en el proper fiscal general de l'Estat.
Amb 12 vots a favor i 7 en contra, García Ortiz substituirà a Dolores Delgado, que aquest dimarts va deixar el càrrec al·legant problemes de salut.
I encara en parlem perquè el president del Consell General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, ha convocat pel 8 de setembre el ple per debatre l'elecció de dos jutges del Tribunal Constitucional.
Amb aquesta data, Lesmes esgota pràcticament el termini que acaba el 13 de setembre per poder elegir els seus dos magistrats i renovar el tribunal. A la convocatòria del ple, el president reclama als vocals que treballin ja en candidats que puguin assolir els 12 vots necessaris del ple, fet que implica un acord entre el sector progressista i el sector conservador.
I tornem cap a casa nostra perquè el govern amplia les restriccions per l'onada de calor i risc d'incendi forestal. Hi haurà 82 municipis més dels que hi havia fins ara i tanquen dos massissos més. Sílvia Muñoz, bona tarda.
Bona tarda. Ja en són 357 els municipis on s'aplicaran les restriccions i se sumen als massissos del Montmell, Marmellà i el Montsant, els nou que ja estan tancats. Recordem que algunes de les mesures són la suspensió d'activitats com acampades, rutes i esportives que es desenvolupin en el medi natural. També les activitats de casals i colònies s'han de fer a dins de les mateixes immediacions, així com que també s'atura l'activitat agrícola amb maquinària entre les 12 del migdia i les 6 de la tarda en aquests municipis. Entraran en vigor aquesta matinada i duraran almenys fins dilluns 25 de juliol. Serà la major activació que s'ha fet mai pel que fa a municipis, comarques i controls d'accessos a massissos forestals per una onada de calor a Catalunya. La pròrroga i ampliació de les restriccions es deu al repunt de les temperatures previst per aquest cap de setmana.
I el govern garantirà habitatge social als veïns que han perdut casa seva a l'incendi del Bages. L'executiu de Pere Aragonès ja n'ha reservat nou.
El mateix Pere Aragonès ha assegurat a Ràdio Estel que l'incendi de Pont de Vilomara ha estat el més greu que ha patit Catalunya en els darrers anys. Per això garanteix que els afectats tindran el suport de les administracions.
Hi haurà el suport per part de les administracions, per part de la Generalitat, per part de l'Estat. L'incendi del Pont de Vilomara és el més greu dels darrers anys, sobretot per l'afectació que ha tingut en habitatges. Estem parlant que una trentena d'habitatges, o bé totalment o parcialment, han tingut una afectació molt severa. És a dir, hi ha gent que ho ha perdut tot. És a dir, que quan torni a casa seva veurà que tot està cremat amb tot el que hi havia dins. Aleshores, això, evidentment, ha de tenir el suport econòmic, no s'arregla immediatament i, per tant, necessitaran de suport a les famílies que ho han perdut, no?
El govern també ha reforçat la seguretat a la urbanització River Park per evitar robatoris a les cases. De moment, però, no consta cap denúncia de robatori més enllà d'un intent de forçar el pany d'un habitatge. Pel que fa a la petició dels alcaldes per fer un canvi normatiu en la gestió de les urbanitzacions amb dèficits urbanístics, l'executiu no ha avançat cap novetat.
Passarà mateix un minut d'un quart de 3 de la tarda, tot just avui. Ara ho explicàvem, hem conegut que el govern ha ampliat aquestes restriccions a 357 municipis a tocar del medi natural per perill d'incendi a causa de les onades de calor, tot plegat després de conèixer la intencionalitat suposada de l'incendi forestal del Pont de Vilomara, que ha cremat més de 1.700 hectàrees, gairebé 450 dins del Parc Natural de Sant Llorenç i l'Obac. Podem saludar a aquesta hora per parlar-ne de tot plegat amb l'inspector en cap dels agents rurals de Catalunya, senyor Antoni Mur. Molt bona tarda i gràcies per ser amb nosaltres.
Hola, bona tarda.
Dèiem això, que es tanquen els accessos a diferents massissos del país a causa de l'onada de calor, previsiblement fins al proper dimarts. Però vist com va evolucionant l'estiu, senyor Mur, se'n podria allargar la restricció?
Pues sí, podria ser que tinguéssim d'allargar més la restricció. De fet, mentre no millorin les condicions meteorològiques, pues, estem davant d'un episodi de perill extrem d'incendis forestals a determinades comarques, concretament aquestes 27 comarques que comprenen un total de 357 municipis, en el que ens trobem amb una vegetació pues, molt afectada per la sequera i una afectació de les dades meteorològiques, de la meteorologia que tenim prevista pels propers dies, de temperatures altes i humitats relatives, pues, que fan que sigui una situació realment excepcional i que es tinguin que prendre mesures excepcionals.
Parlàvem, senyor Urda, del perill i de l'adversitat climatològica d'aquest estiu, però també és cert, de fet, ahir en parlàvem precisament amb el director general de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments, el senyor Joan Delort, que ens deia que la majoria d'incendis tenen component humà, ja sigui intencionats per accidents o negligència, no?
Pues sí, efectivament. A Catalunya, 9 de cada 10 incendis són generats d'una o altra manera per l'activitat humana, ja sigui de forma accidental, per una actitud negligent o de forma intencionada. Aquesta és una de les raons principals que justifiquen aquestes restriccions, aquesta restricció d'accés a aquests massissos forestals, a banda també d'una altra funció important, que és amb la previsió de tenir incendis d'una forta virulència, d'una altíssima velocitat de propagació, pues, el tenir la zona sense persones que no tinguin una relació de veïnatge, pues, per evitar posar en perill a persones que no tinguin un element on protegir-se i per tant, el que intentem és també protegir a les persones del perill que representa un incendi forestal d'aquestes característiques.
Deixi'm preguntar-li també, senyor Mur, perquè segurament s'ho ha preguntat molta gent al llarg d'aquesta setmana i segurament com a cap d'agents rurals, precisament aquest cos és dels millors cossos que coneixen doncs, les zones boscoses de Catalunya. Quina és la situació dels boscos de Catalunya? Cal netejar-los més del que estan? Ho dic perquè diuen que els incendis de l'estiu s'apaguen a l'hivern, per tenir cura dels boscos.
Jo no sóc massa partidari d'utilitzar la paraula boscos bruts o boscos nets. Senzillament, la natura es desenvolupa i s'ha d'entendre que és un entorn natural i, per tant, el que hem d'entendre que manca als nostres boscos és una manca d'aprofitament dels recursos per el poc valor que en aquests moments tenen. Pues si parléssim de fa 50 anys, hi havia un aprofitament dels recursos forestals important, perquè hi havia un rendiment dels mateixos que permetia, com a mínim, cobrir les despeses del cost de l'explotació. I ara, en aquests moments, pues, vivim una situació, pues, en aquest entorn d'una economia global, en què el rendiment dels productes forestals és baix. Les administracions estan buscant com revitalitzar aquest sector per mirar de posar en valor un altre cop els productes forestals, i si això és així, hi haurà una disminució progressiva de la càrrega de biomassa que hi ha als nostres boscos. I d'altra banda, també el que s'intenta és pues, aprofitar totes les oportunitats que doni el terreny per convertir terrenys forestals en terrenys agrícoles, que creïn un mosaic agroforestal que trenqui aquesta continuïtat de masses forestals que fa que possible que tinguem aquests grans incendis forestals.
Dit d'una altra manera, senyor Mur, cal reformular la construcció d'habitatges i, per tant, d'urbanitzacions en zones de bosc?
Bueno, que cal plantejar sempre que es vulgui tenir una promoció d'aquest tipus de vivendes en zones forestals, que el vector autoprotecció davant del risc d'incendis forestals és fonamental. Aleshores, aquí a Catalunya tenim una normativa vigent des de fa temps que potser caldrà revisar per millorar aquestes condicions d'autoprotecció i que els ajuntaments tinguin els recursos necessaris per poder implantar aquestes mesures als espais que ho facin necessari.
Si parlem d'un dels incendis que ha sigut greu aquesta setmana, hem de parlar de l'incendi de Vilomara, que de moment coneixem que la principal hipòtesi amb la que treballen és que podria haver estat intencionat degut a l'alta acceleració del foc. Sabem ja el què, el com i el qui?
No ho sabem. S'està en una fase inicial de la investigació, el que sí que quan hem fet la inspecció de l'àrea d'inici hem arribat a la conclusió que l'incendi es va produir en dos focus diferenciats, en una zona en què estava tancada pel control d'accessos al massís de Sant Llorenç de Montmiluat, i en principi no hi ha cap indici d'activitat humana al punt d'inici que justifiqui o que pugui justificar l'aparició d'aquests focus. Per tant, amb aquestes dades tot ens porta a pensar ara mateix que la causa ha estat intencionada. A partir d'aquí no li puc donar detalls de la investigació perquè això està judicialitzat i està treballant conjuntament amb Mossos d'Esquadra per poder saber qui l'autoria i al darrere de l'autoria d'aquest incendi.
Deixem preguntar-li per últim, senyor Mur, què és el que hem de tenir en compte a l'hora de gaudir del medi natural enguany, amb un estiu com aquest, amb altes temperatures, amb onades de calor, amb el perill d'incendi?
Bé, primer de tot, consultar a través dels mitjans de comunicació de la web del Departament d'Interior el nivell de perill d'incendi que hi ha i les restriccions que s'ordenin en cada moment per part d'aquest departament. D'altra banda, evitar amb el que sigui possible l'activitat dins a prop de zones forestals o dins de zones forestals a les hores de màxima insolació, a partir de les 12 i fins ben entrada la tarda, fins al vespre, s'hauria d'evitar al màxim qualsevol activitat humana. I després, ja per últim, pues, davant de qualsevol columna de fum, de qualsevol, inclús de qualsevol actitud imprudent que puguin observar altres ciutadans, posar en coneixement immediat del 112 perquè les autoritats puguin actuar en conseqüència.
Senyor Antoni Mur, inspector en cap dels agents rurals de Catalunya, moltíssimes gràcies per explicar-nos-ho tot plegat avui a Ràdio Estel. Que vagi molt bé, una abraçada.
Moltes gràcies a vostès.
24 minuts que passen de les dues del migdia i certament els incendis han pres el protagonisme d'aquests últims dies i amb ells les imatges dels bombers apagant els focs. Però ara i durant tot l'any les seves tasques van molt més enllà. Ràdio Estel, de fet, ha entrat en un dels parcs per saber com és una jornada de treball, en aquest cas el de l'Hospitalet de Llobregat. És un reportatge de Sílvia Muñoz.
Ha trucat botó de teleassistència i no respon. És un entresol, carrer Bòbiles.
M'envies l'adreça, sisplau?
Tot el gas de mostrar l'informat. D'acord.
L'Hospitalet té una població envellida, per la qual cosa la majoria dels serveis dels bombers aquí és l'assistència de gent gran. De 3 a 4 obertures d'habitatge al dia per accidents o urgències d'aquest col·lectiu. Una hora més tard, el camió torna i l'Albert, bomber en pràctiques, explica a Ràdio Estel com ha anat el servei.
Era una bona porta, no l'hem volgut fer malbé, evidentment, i hem fet venir l'autoscala perquè teníem un bon accés a la part posterior de l'edifici. Hem emplaçat l'autoscala, hem entrat per la finestra, el meu company de pràctiques i un bomber, i han agafat a la dona, obert per dintre, i l'han tret, i els sanitaris l'estaven esperant a fora per emportar-se-li i fer-li un chequeo en l'ambulància.
Abans de qualsevol emergència, el primer que fan a les 7 del matí és preparar l'uniforme, enfundant les botes per sortir al primer servei. Entre 3 i 4 bombers fan el manteniment dels camions i materials. Per exemple, el que anomenen l'home mort. Ens ho detalla l'Eric, un altre bomber en pràctiques.
Quan estàs amb hi ha molt de fum, per exemple, i el pla neutre és on hi ha el fum, vale? A vegades està a poder 2 metres i tu t'ajups i veus, o 1 metre i mig. Però hi ha vegades que està fins a terra i no veus res. I, per tant, pel soroll, ja saps l'aire que et queda. Si et pita una alarma, vol dir que et queda 150.
Tot i que a l'Hospitalet fan forces obertures d'habitatge, els bombers fan moltes més feines que no es veuen als mitjans de comunicació. Així les enumera en Manel Escolar, cap del parc dels bombers de l'Hospitalet.
Les obertures d'aquesta vivenda no es veuen. A l'obrir un ascensor no es veu. A l'accident laboral d'un treballador no es veu. El que anem a escarcelar es veu una vegada en sortit perquè parlen d'aquell accident i això, però no es veu com escarcelem. No es veu una fuita química, que hi hagin els bombers donant resposta. Toques moltes coses diferents. Jo sempre dic que som una mica aprenent de tot i mestre de res.
Tot aquest conjunt de serveis implica tenir coneixements de gairebé tots els àmbits. Enginyeria, infermeria i fins i tot, i cada vegada més important, la psicologia. Fet que antigament això no passava. Per això, l'Ignasi Serra, membre dels bombers de l'Hospitalet i formador, assegura que el futur del cos va cap a l'assistència social.
Bombers està assumint una responsabilitat que abans no tenia, o sigui, està canviant el servei i ara anem cap a temes de marginalitat, de gent gran, etc. Estem allà també, o sigui, hi ha hagut com una espècie de, no?, d'ampliació de...
I també tenir
l'espectre.
Durant les primeres 4 hores de guàrdia, bombers de l'Hospitalet ha tingut un parell d'obertures d'habitatge, un accident de trànsit i un salvament d'un gat. I, malauradament, cap d'ells serà notícia.
Dos minuts i arribem a 2:45 de la tarda. Gràcies, Sílvia, per aquest reportatge. Continuem amb més notícies. Les vendes de les pimes catalanes han caigut més d'un 10% durant el 2020 per culpa de la pandèmia, Anna.
Així ho indica l'anuari de la Pime Catalana 2022, presentat aquest dijous per Pimec. Tot i la caiguda de les vendes, la patronal catalana i la Generalitat han destacat la capacitat que han tingut les companyies per mantenir la rendibilitat gràcies a la seva resiliència. Una resiliència que s'ha reforçat després de l'experiència de la crisi del 2008 i també per la posada en marxa de polítiques públiques com els ERTO.
I avui també és notícia que el Banc Central Europeu ha pujat els tipus d'interès un 0,5%, abandonant així la política del tipus al 0%, que ha aplicat sense interrupció des de l'any 2016. Aquesta és la primera pujada de tipus que aplica el BCE des del 2011.
Sí, de fet, ho acaba d'anunciar ara mateix el mateix Banc Central Europeu, que havia dit en un principi que pujaria els tipus un 0,25% aquesta setmana, però finalment els ha elevat al doble, és a dir, un 0,5%, perquè la inflació està sent més elevada del que preveia la mateixa institució. La raó principal és per frenar el ritme de creixement dels preus, el que es coneix com a inflació. El cistell de la compra de les famílies s'estava encarint a un ritme sense precedents des de feia quasi 4 dècades, sobretot per la invasió russa d'Ucraïna.
I encara en economia, Espanya ha registrat un deute de més del 117% del seu producte interior brut durant el primer trimestre d'aquest any.
El deute espanyol és el quart més elevat de tota la Unió Europea. De fet, només ha estat superat per tres països. Grècia, amb un 189%, Itàlia, amb un 152%, i Portugal, amb un 127%. La mitja de l'eurozona s'ha situat en el 95% del PIB. Pel que fa al deute més reduït, aquest se situa a Estònia, amb un 17% del PIB, seguit de Luxemburg i Bulgària, amb un 22% del producte interior brut, amb dos països.
I d'altra banda, el Ministeri de Sanitat convoca més d'11.000 places per fer front a la falta de metges.
S'incrementen les places del MIR un 5% respecte de l'última convocatòria per solucionar la manca de professionals en algunes especialitats. També s'ha acordat flexibilitzar els criteris d'accés a aquestes places perquè hi pugui entrar més gent, i s'ha eliminat també el dret d'admissió que imposaven alguns hospitals privats.
Pel que fa a Catalunya, els joves amb risc de patir una depressió ha augmentat després de la pandèmia un 6%.
De fet, s'ha passat del 3,5% del 2019 al 6% durant el 2021. Tot i aquest increment, segons un informe del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya, l'informe considera que es tractaria d'un impacte moderat si es compara amb altres nivells. De fet, el 2011, gairebé un 12% dels joves estaven en risc de patir depressió. El Consell alerta també que l'informe posa en evidència que hi ha pitjors condicions laborals i de vida per als joves. Asseguren que l'emancipació continua a la baixa. En els darrers 15 anys, el 32% dels joves marxava de casa i ara només ho fan un 17%. El Consell també demana mesures concretes per acabar amb aquesta situació.
En plana internacional, Itàlia se'n va a les eleccions. No hi havia dubtes. Ahir al vespre, en una moció de censura al Senat, tan sols dos dels grans socis de coalició van donar suport a l'encara primer ministre del país, Mario Draghi.
I aquest matí, després de perdre la majoria parlamentària que li donava suport, Draghi ha presentat la seva dimissió al cap de l'Estat, Sergio Mattarella, que aquest ha acabat acceptant la dimissió. La decisió de Draghi arriba després que els seus tres socis de coalició, és a dir, Força Itàlia de Silvio Berlusconi, la Lliga de Matteo Salvini i el moviment 5 estrelles de Giuseppe Conte li retiressin el suport en una moció de confiança al Senat. De moment, Draghi i el seu govern es mantindran en funcions fins que hi hagi un nou executiu sortit de les urnes. De fet, entre avui i demà, Mattarella convocarà eleccions. Tot apunta que seran el 2 d'octubre, perquè, segons la llei italiana, han de passar 60 dies entre la convocatòria i les eleccions.
I d'Itàlia cap a Rússia, que ha reactivat el subministrament de gas a Europa a través del Nord Stream 1.
Segons ha confirmat l'operador de la infraestructura, el flux s'ha reprès entre les 6 i les 7 del matí, després que el Nord Stream hagi estat 10 dies aturat per tasques de manteniment. Davant d'aquest tancament, Europa temia que l'empresa Gazprom allargués la parada tècnica. Tot i que el gas ja torna a arribar a Europa per aquesta infraestructura, el president de l'Agència Federal de Xarxes Alemanya, Klaus Müller, ha apuntat que només està arribant un 30% de la capacitat màxima del gasoducte.
Gairebé 3 minuts que passen de 2:45 de la tarda. Atenció a aquesta dada. Un de cada 4 barcelonins va patir un tipus de delicte l'any passat.
Segons l'enquesta de victimització que fa l'Ajuntament de Barcelona anualment, els homes diuen haver patit més delictes que les dones, però pel que fa als delictes contra la seguretat de les dones superen els homes. El col·lectiu jove dels 16 als 29 anys són els que pateixen més delictes, sobretot les dones.
I d'aquest un de cada 4 barcelonins que va patir un delicte l'any passat, només un 18% va presentar una denúncia.
Els motius per no denunciar són que en el 75% dels casos consideren que la policia pot fer poca cosa i el 57% diu que confia poc en la justícia. Ciutat Vella és el districte més victimitzat, seguit de Sant Martí, l'Eixample, Nou Barris i Sarrià-Sant Gervasi. Gràcia és el districte que pateix menys delictes.
I encara una altra dada que crida l'atenció, perquè només s'ofereix lloguer social a un de cada 6 desnonaments a Catalunya.
La plataforma d'afectats per la hipoteca i altres entitats socials han denunciat que entre el 2017 i el 2021 s'han practicat més de 54.000 desnonaments al territori i només s'ha ofert 5.300 lloguers socials. De fet, la llei només obliga a oferir lloguer social en el cas que l'habitatge sigui d'un gran tenidor. La principal entitat, la PA, considera que molts tenidors incompleixen aquest d'aquesta normativa.
I el govern destinarà 4 milions d'euros més per incloure la T-mobilitat en les targetes de crèdit.
L'Autoritat del Transport Metropolità ha aprofitat els fons Next Generation perquè es puguin utilitzar les targetes contactless com un suport més on s'integrin els abonaments de transport públic. Aquest projecte s'intenta posar en marxa des del 2016 i ara es calcula que entrarà en funcionament el 2024. Ara com ara, només es pot utilitzar per entrar al metro i als autobusos de Barcelona.
I atenció, perquè el robatori de 3 o més telèfons mòbils implicarà penes de presó.
Fins ara només suposava una multa econòmica, però el Senat ha aprovat la modificació de la llei per castigar els lladres de telèfons intel·ligents amb penes d'entre 6 i 18 mesos de presó. La policia espera que aquesta modificació freni alguns delinqüents habituals i es redueixin també els furts, que són el delicte estrella a Barcelona.
I acord històric a Andorra, les pistes d'esquí tindran un forfet únic.
Vallnord, Pal Arinsal i Gran Valira han arribat a un acord per integrar-se. Aquest tracte permetrà que les estacions d'esquí siguin més competitives a escala internacional. Els representants han apuntat que encara no es pot parlar del preu que tindrà perquè estan acabant d'ultimant els detalls, però que esperen tenir-lo operatiu de cara a la propera temporada d'hivern.
La cineasta i guanyadora d'un Os d'Or amb la pel·lícula Alcarràs, Carla Simón, serà la pregonera de les festes de la Mercè de Barcelona. Aquest any se celebraran del 23 al 26 de setembre.
Al febrer, l'Ajuntament de la capital catalana ja va donar a conèixer que la ciutat convidada del 2022 seria la capital italiana, Roma. Excepcionalment, per la guerra ucraïna, també s'ha anunciat ja qui tindrà aquest mateix honor l'any següent. Kiev serà la capital convidada del 2023.
I a tot plegat, les sales de cinema reclamen fixar per llei un mínim de 100 dies entre que una pel·lícula s'estrena i arriba a les plataformes.
Per la Federació de Cinemes d'Espanya, aquesta mesura és urgent per garantir la recuperació de les sales. El sector recorda que amb la pandèmia i el tancament de les sales es va patir una dràstica reducció amb estrenes simultànies o llançaments en 45 dies després de l'estrena i demanen que passi cert temps entre el moment que surten a cartellera i les plataformes audiovisuals.
2:36, gràcies Anna, fins ara.
Fins ara.
I obrim plana de successos perquè la Guàrdia Civil i la Policia Nacional han desmantellat a Castellà del Vallès el primer laboratori de l'Estat creat específicament per a processar i tractar haixix a gran escala, Sílvia.
En total hi ha 13 persones detingudes i s'han fet escorcolls a Sabadell, Vic, Granollers, Badalona i Santa Eulàlia de Ronçana. L'organització aprofitava la capacitat logística que havia creat al voltant de l'haixix per també rebre drogues sintètiques procedents de l'Amèrica del Sud i distribuir-les posteriorment arreu d'Europa.
I a Girona, els Mossos d'Esquadra han detingut 28 persones acusades de produir i distribuir marihuana des d'una botiga Grow Shop.
20 d'ells han entrat a la presó per delictes contra la salut pública, blanqueig de capitals, pertinença a organització criminal, defraudació de fluid elèctric i falsificació de document públic. Aquesta botiga facilitava les eines necessàries als detinguts per al blanqueig dels beneficis obtinguts del tràfic de drogues i era un entorn segur i controlat per reunir-se i negociar sense aixecar sospites.
I per últim us expliquem que també s'ha detingut a 8 persones a Mataró per ocupar habitatges que després oferien a canvi de diners.
Els Mossos d'Esquadra els van detenir el 19 de juliol després de 6 mesos d'investigació. Van constatar que 56 ocupacions de les registrades les havia realitzat un grup de 10 persones que funcionava com si es tractés d'una immobiliària. Un cop ocupat l'habitatge, l'oferien a persones sense recursos per una quantitat d'entre 1.500 i 3.000 euros. L'organització estava perfectament jerarquitzada i cadascú tenia unes funcions molt determinades.
Gràcies, Sílvia. Fins ara.
Fins ara.
38 minuts que passen de les dues, plana esportiva.
Esports.
Xavi Toscano, què tal? Bona tarda.
Molt bé, bona tarda.
L'entrenador del Barça, Xavi Hernández, que ja s'ha pogut reunir amb l'equip a Miami un cop resolts els seus problemes amb el visat d'entrada als Estats Units.
Sí, el tècnic català ha arribat aquesta matinada i s'ha dirigit directament cap a l'acte que el Barça tenia compromès amb el seu patrocinador principal, Spotify. Era un acte musical que ha servit per celebrar l'acord de patrocini. Després, Xavi Hernández ja s'ha pogut trobar amb tota la plantilla, també amb Robert Lewandowski, que ahir va ser presentat com a nou jugador culer. L'equip farà avui un nou entrenament per preparar el proper partit amistós d'aquesta gira, que serà contra el seu màxim rival, el Real Madrid, a Las Vegas, un duel on es podrà veure per primera vegada sobre la gespa i vestit de blaugrana ja el davanter Lewandowski. El Real Madrid també és ja als Estats Units. L'equip de Carlo Ancelotti s'ha entrenat ja amb Karim Benzema, que s'ha reincorporat al grup avui després d'haver gaudit d'uns dies més de vacances. Mentrestant, la secretaria tècnica del Barça apreta per tancar boiat la incorporació del jugador del Chelsea Azpilicueta. Aquesta matinada el futbolista espanyol no ha jugat amb el club anglès i això pot donar pistes que el seu futur està lluny de Stamford Bridge. També pendents de com avancen les negociacions amb el jugador del Sevilla, Koundé. Aquest jugador no ha estat convocat per viatjar amb el club andalús a Portugal.
I moviments també als despatxos de Girona, que ha de tancar sí o sí algunes incorporacions si vol afrontar el retorn a primera divisió amb garanties.
La direcció blanqui i vermella està accelerant les negociacions per poder fitxar Ian Couto. El brasiler és propietat del Manchester City i ja ha jugat cedit a l'Sporting de Braga aquesta última temporada i podria tornar a jugar cedit a Montilivi per segona vegada després d'una molt bona temporada que va fer la temporada 2021. El defensa seria el jugador perfecte per reforçar el carril dret dels de Mitchell i la seva sessió podria fer-se oficial abans que la de Tati Castellanos. Encara la Lliga Espanyola, sobre equips catalans, un apunt més que afecta a l'Espanyol perquè aquest matí han hagut de desallotjar la Ciutat Esportiva per una avaria a les tuberies del gas. L'evacuació s'ha fet, però per precaució, perquè no hi havia ni no hi ha hagut cap ferit.
I les jugadores de la selecció espanyola que ahir van quedar eliminades a l'Eurocopa critiquen l'arbitratge contra Anglaterra.
El conjunt de Jorge Vilda s'ha vist superat aquesta nit davant l'anfitriona del torneig a la pròrroga. El cas és que el primer gol, el de l'empat, arriba després d'una jugada on hi ha una falta d'una jugadora anglesa, Irene Paredes, que no pot, que la jugadora espanyola no pot saltar a lluitar la pilota perquè rep un cop de colze al cap. Les jugadores s'han mostrat molt crítiques amb la decisió dels àrbitres de no revisar la jugada. N'han parlat les jugadores del Barça i també de la selecció, Irene Paredes i Mariona Caldentey.
És una falta clara que no la quiere ni pitar ni revisar y eso pues decanta el partido, empieza otro partido nuevo. Y no les da la gana de revisarlo porque estás en Inglaterra, pues es complicado.
Si digo lo que pienso, igual me sancionan, porque creo que estos partidos son detalles. Da rabia porque lo pones todo, lo intentas y contra eso no puedes hacer nada.
Amb aquesta derrota, Espanya marxa amb el cap ben alt de l'Eurocopa, malgrat haver caigut als quarts de final. Aquesta nit continua aquesta competició amb el segon partit dels quarts de final entre Alemanya i Àustria. I per cert, Joan, que el partit d'ahir va fer rècord d'audiència per televisió en futbol femení. Fins a 6 milions d'espectadors van connectar-se en algun moment en el partit.
Parlem també en aquests moments de futbol sala perquè el blaugrana Ferrau ha estat escollit com a millor pivot de la temporada passada.
El brasiler recupera la corona que va perdre l'any passat i la Lliga l'ha escollit com a millor futbolista de la seva posició. El jugador del Barça va acabar com a pichichi de la Lliga amb 30 gols i s'ha imposat a les votacions a Gigor del Palma Futsal i a Solano del Cartagena. Amb aquest nou títol individual, la plantilla del Barça rep un altre reconeixement individual després dels concedits a Didac Planas com a millor porter, al capità Sergio Lozano com a millor tanca i al nou vingut Sergio González com a millor ala.
I en bàsquet, el Real Madrid ha fitxat el jugador Mario Ezonja per les dues properes temporades.
Ezonja fins ara militava a les files de l'Unix Kazan. El jugador retorna així a la CB després d'haver jugat al Barça entre les temporades 2012 i 2015. Abans de fer el salt a l'NBA, el croat es converteix en la tercera incorporació del club blanc després de les arribades de Sergio Rodríguez i Zanan Musa.
I la notícia arriba el mateix dia que hem conegut que William Howard jugarà a la penya la propera temporada.
El jugador fins ara a les files de l'ASVEL Villeurbanne de Lió signarà per una temporada fins al 30 de juny del 2023. L'ala pivot arriba com a campió de la Lliga Francesa i aterra la penya com a jugador amb experiència a l'Eurolliga, on va ser MVP en el partit contra el Mónaco la jornada 12. A més, William Howard ha estat escollit pel seleccionador francès per jugar a l'Europeu de bàsquet, que comença el mes de setembre.
I en ciclisme ja és en marxa des de la una del migdia la 18a etapa del Tour de França.
I avui el corredor de l'equip Movistar, Imanol Erbiti, no la disputa i es retira de la cursa francesa després d'haver donat positiu en coronavirus. Aquest és el primer cas de Covid per a les files de l'equip espanyol. Chris Froome i Damiano Caruso tampoc han pogut sortir aquesta etapa pel mateix motiu. Avui l'etapa del Tour ha començat a Lourdes i acabarà a Utacamp, l'última etapa dels Pirineus. En aquesta, en total, són 143 quilòmetres que passaran per tres ports de muntanya, un de primera categoria i dos de categoria especial amb un sprint cap al quilòmetre 58. Molt atents un dia més al que faci Pogacar, que continua la seva lluita per arrabassar el liderat a Vingegaard.
I la selecció espanyola de waterpolo a punt per la superfinal de la Lliga Mundial.
El combinat dirigit per David Martín ha viatjat aquest matí cap a França, on comença demà divendres la seva primera Lliga Mundial. Espanya, actual campiona del món, s'enfrontarà en la primera fase a Austràlia demà a les 4 de la tarda. Sèrbia dissabte també a les 4 i contra Montenegro diumenge a les 6 de la tarda. Els quatre equips passaran a quarts de final, però la posició determinarà la cruïlla davant d'un rival del grup B que compta amb la presència d'Itàlia, els Estats Units, el Canadà i França. Per tant, serà clau acabar en un bon lloc que faciliti a priori la primera eliminatòria.
Gràcies, Xavi. Fins ara.
Fins ara.
Un minut i arribem a 3:45 de la tarda. Anem a publicitat i de seguida Olma Girona, aquest estudi. Ai, avui Olma Girona.
Ràdio Estel. De dilluns a divendres, de 3 a 6 de la tarda, a Ràdio Estel obrim les portes del Tot anirà bé.
Les bones notícies i les no tan bones. L'argument intel·ligent, la complicitat d'un somriure, la visió del món des del nord i també des del sud. Pensar que potser no tenim la raó en tot ni tampoc ens equivoquem de mig a mig. Ens agraden les persones disposades a creuar ponts, perquè ens mereixem viure en un món millor i també pensar que hi posem el nostre granet de sorra.
Les tardes de Ràdio Estel es diuen Tot anirà bé. De dilluns a divendres de 3 a 6 de la tarda. Amb Toni Marín.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8 i mitja del matí fins a 8 i mitja del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
En un moment tan difícil com és la pèrdua d'un ésser estimat, a Coral Memorial posem a la seva disposició els nostres columbaris ubicats dins de les parròquies de Catalunya. Li oferim 3 mesos de custòdia de l'urna de manera gratuïta. Coral Memorial, columbaris en parròquies. Informi-se'n al 900-535-811 i consulti totes les ubicacions a coralmemorial.com.
Ràdio Estel, la Seu d'Urgell, 105.0.
Ha tornat una altra a les demandes de Ràdio Estel i és precisament aquests balls amb la sintonia de cultura de Jordi Carretero i Xavi Toscano, que cada dia és més Xavi Baldufa i menys Xavi Toscano.
La temporada, Joan, s'ha de celebrar.
Sí, eh?
S'està acabant la temporada, ja.
Hola, Giró.
Hola, molt bona tarda.
Bona tarda. Què tal? Saludo també Sílvia Muñoz. Sílvia, què tal? Bona tarda de nou.
Bona tarda.
Judit Casellas, bona tarda de nou.
Bona tarda, bona tarda. Estem tots aquí reunits, no vull?
Per què això?
Què passa, Joan?
Hi ha més gent, perquè ja a final de temporada la gent ja no treballa.
Veus?
Ja no té ganes de fer.
Tothom volia venir a escoltar les vídeos.
Que s'han passat tota la temporada.
Ja ens hem avançat, tu.
Ui, demà.
Les que s'han passat tota la temporada fora de la ràdio, ara tornen.
Home,
no, perquè us trobàvem
a l'exterior.
Dos boig qui torna a casa.
I també t'he de dir que ara fa calor, per sortir gaire fora.
S'està bé, aquí amb l'aire condicionat.
Una onada de calor, potser millor amb l'aire condicionat.
Avui tenim públic, no?
Avui tenim públic.
Sí, sí.
Tenim a la meitat de l'equip del Tot anirà bé, mirant-nos des de fora.
Vinga, va, sense més dilacions, Joan. Avui,
dies.
Últim dijous de la temporada.
Va.
Avui fem la final.
Ui!
S'havia de saber, sí o sí.
Final de la finalíssima, eh?
Final de la finalíssima de les Pífies.
Fet una mica de to del Grand Prix, no?
Sí, 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 no. Això de presentar concursos, la cançó també és superoriginal, ningú ha posat... ningú ha posat de Final Countdown per una final. Vinga, va.
Va, tira.
No, anem-hi.
Seriositat i rigorositat.
Germans, germanes, ens trobem... Un moment. Ens trobem aquí tots reunits per celebrar la primera final de les Pífies de la temporada d'aquesta casa.
Ja va dir, tu vols que em treguin el programa, no? Però ja,
no tot, que total... no, home, no. El procediment és el següent. A continuació tirarem en el que la meva humil opinió és la pífia més destacada de cada un de nosaltres i d'algun que no està aquí també, perquè hi ha altres programes que han deixat anar alguna parleta, que déu-n'hi-do.
Sí,
i
sí,
vosaltres mateixos, els que esteu aquí reunits, si algú té alguna aportació a fer per WhatsApp, com ja la línia oberta...
Minuts, eh?
Que sí, que vaig.
Vale, vale.
Llavors, els que esteu aquí presents heu d'escollir la pífia guanyadora. Jo les tiro i n'heu d'escollir. Ha d'haver-hi democràcia, us heu de posar d'acord. La que tingui més vots serà la pífia guanyadora.
Una cosa, li preguntarem també
Joan, tenim 10 minuts,
al Jordi Carretero. Li preguntarem també el seu vot.
Sí, sí.
I als dos productors que hi ha també a fora d'estudi també els hi preguntarem el
vot. Home, després d'una temporada de posar pífies, crec que el vot també el teniu vosaltres. Sí, i pels curiosos, si us pregunteu el premi, doncs em sap molt de greu, no hi ha premi. El premi és ser la pífia guanyadora, però potser em pensaré que el bonsai que a mi em va tocar del concurs, que la Judit, que és la cap de política, pels que ens estigueu escoltant, la cap de política, va fer un concurs de tafaneries del Parlament Europeu, el premi del qual
mira,
era un bonsai.
Mira, surt Ràdio Estel a TV3, ara.
Sí?
Veus? Que bé.
És que avui ha sigut un dia intens.
Res com que et vingui el president de la Generalitat a 2 dies d'acabar la temporada, també t'ho dic.
Molt honorable president. El premi, Joan, un bonsai, regar-lo. Regar-lo, o sigui, el premi...
Regar-lo és el premi?
Clar, perquè és que el tenim aquí a la redacció, em va tocar i ara entre tots...
Com que regar el bonsai és el premi?
Clar, home, algú l'ha de cuidar, Judit. Entre tots no es cuida, s'estava a punt de morir. Ara per sobre
l'hem cuidat, ja està més bé. No acabem.
Vinga, va, sense més... Bueno, donem el tret de sortida. A veure, esto es el bronch.
Esto es el bronch.
Ara, és que m'agradava això per entrar. Vinga, va, comencem la primera... Amb la primera pífia... Candidata al pòdium, aquesta és la de l'Anna Closa, que en un butlletí, doncs, en lloc de saludar, va tirar pel dret, llavors se'n van recordar que no saludava i això és el que va passar.
Ràdio Estel, informatius.
En clau política, bon dia, són les 2:12, us informa Anna Closa. En clau política, la Mesa planteja paralitzar l'activitat parlamentària...
És molt bona aquesta, eh?
És bona, va.
És molt bona.
Tirem ràpid. Aneu-vos-en recordant, eh? O sigui, recordeu-vos-en del nom, ja està. La següent, la companya de política del Parlament Europeu, Judit Casellas, que alguna vegada ha hagut de substituir i fer esports, els esports sabem que no és el seu, i quan li pregunta per un jugador ja tira per un altre tema.
I acabarem amb un darrer apunt parlant del Barça i de la retirada de les samarretes al Palau Blaugrana perquè el Barça hi posa punt i final.
Perduta?
Exum i el club havien signat un contracte temporal que finalitzava avui. Des de la seva arribada el 7 de desembre de 2021, l'australià ha disputat un total de 17 partits entre l'Eurolliga, la Lliga ACB i la Copa.
Hola, Judit.
Ja m'havies perdut.
És una mica aquell to de no sé gaire bé.
Però tiro pel dret. Guió,
anirem bé que estiguem.
Està bé.
Vinga, va, a continuació. He hagut de fer una excepció perquè he portat una pífia de cadascun de nosaltres, però és que la nostra companya, la Sílvia Muñoz, en té dues de molt bones, molt bones. El meu vot el té ella. La primera...
Anava a dir, sí que s'estimen, la Júlia i la Sílvia, que sí, que s'estimen molt, eh? Però,
comparteixen
auriculars. Que estan compartint auriculars, sí.
Vinga, la primera de la Sílvia, aquesta perleta, eh? Perleta, mel, canela en rama, a Vicinus.
Tari, gràcies a un gol de Vicinus, de Vicinus.
Que arte, mi niña se cose ya solita su volante. Que arte.
De Vicinus.
Mira, mira, que balón al espacio que la metió Kroos. Bola para Vini, chuta Vini.
Manolo Lama, no? M'estàs dient que Manolo Lama i Sílvia Muñoz li diuen a Vinícius exactament igual, eh?
Ai, per favor.
S'està plorant, pobre.
No, però és que... Bueno, ja direu vosaltres quina és la millor, perquè l'altra perleta que ens ha deixat aquesta temporada la Sílvia és quan la Laura Borràs era l'enfant terrible, que és una expressió francesa, i la Sílvia
va dir
això.
Vidal també ha reclamat a Esquerra Republicana que doni suport a la reforma laboral i no jugui a ser l'elefant terrible.
Jo sé la que ja tinc guanyadora.
Aquesta és molt bona, molt bona.
L'elefant terrible.
Ai, per favor, l'enfant terrible. Va, continuem. Ara portem en Xavi Toscano, que enmig d'un butlletí es va quedar...
Si no m'equivoco mai, jo.
No, mira que no. Estaves ben perdut. Jo no sé en què pensaves aquell dia, però perdudíssim. O sigui, mira, així va sonar.
I ara els esports, en Xavi Toscano.
S'està buscant.
No et trobes, eh?
L'Espanyol obre aquesta.
Ara ho hem trobat, això.
Però no hi ha regat, eh? O sigui, els segons que s'escolten aquí són els que es va estar buscant el foli. Que
els grits
no sé
també, eh?
Aquesta temporada s'ha perdut.
Va. Em porto una de meva, perquè tothom que ha de deixar per saber la seva gepa. Posem la de Vale, Jordi, la d'Olma, Vale? Així, Vale, també d'esports, que jo d'esports no és el meu.
Però no pot comptar, en canvi, amb Gareth Bale.
Vale.
Pedían falta de Bartra.
Déjalo.
Bale que Bartra. Sigue Bale con el balón. Bale dentro del área. Sigue Bale. ¡Oh!
Vale.
Vicinus, vale, sí, no fa gaire gràcia.
No, sí. Ja està bé.
Continuem. Aquesta és bona. Aquesta és d'en Pol Marçà. Precisament avui que hem tingut el president de la Generalitat, el president de la Generalitat surt en aquesta pífia.
Home.
I va instar... va instar a tenir mesures, a fer mesures.
Home, ens estava atrapant, o sigui, no li quedava la teva pífia ara... i ara estava fent una altra, perquè no estic entenent què ha passat.
Li va demanar mesures concretes d'aquesta manera. Ara.
El
president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha emplaçat el president espanyol, Pedro Sánchez, a portar propostes concretes, concretes.
Estoy viendo que os mosqueis. Sí, no hay concretas.
Imagina's, taula de diàleg amb croquetes a sobre.
Home, potser així trauríem algun resultat, amb la panxa contenta.
Estaria bé.
A la que ve a continuació, per mi, està pole position, perquè és una pífia, s'ha de dir, que no havia sortit fins a dia d'avui, però ja que acabem temporada, que avui i així estem reunits i contents, és en Pere Juventí, company de la tarda de la casa,
que
a principi de la temporada, doncs, saps aquells dies que tens lapsus mentals i passen aquestes coses, almenys es va disculpar.
És una altra guanyadora.
I el Saló del Manga de Barcelona ven les entrades per als props... ven les entrades en 4 dies. Ven les entrades per als 4 dies, volíem dir, en menys de 24 hores. El certamen se celebrarà el 29 d'octubre. Del 29 d'octubre a l'1 de novembre al recintre de la Fira de Montjuïc. Es tracta d'una fita inèdita que es produeix precisament... Perdonin.
Acceptar que se'ns van escapar una mica de les mans.
Es tracta d'una fita històrica que es produeix precisament en el retorn de la fira a la presencialitat després de les afectacions per la pandèmia de la Covid-19 que van obligar a alterar l'edició del 2020. L'any 2019, l'últim, amb l'edició presencial... Perdonin, no sé què em passa. El Saló del Manga de Barcelona va registrar l'última vegada 152.000...
Ai... Que treu endavant això o no?
No cal que passis als altres tals.
Ai, per favor. És que, perdonin, no sé què em passa, em mata.
És boníssim. He de dir que es passa molt malament quan
estàs. Ostres,
això,
estàs en blanc, que sense cap tall, tu ja venut, estàs venudíssim.
És la situació del Pere, que estava sol.
Sí.
No pots fer... Bueno, demanar disculpes. Ai. Vinga, va, continuem, que tenim unes quantes més. Sí. Que en aquest cas era després de Setmana Santa, que la Mercè li va preguntar, la Mercè Raga, del magazín del matí Radio Estel, li va preguntar a la seva companya Marta Jarque que què tal les vacances, i li va preguntar d'aquesta manera.
Què tal, com ha anat, per cert, aquest cap de setmana llarg?
Ha estat meravellós.
Molto bene, molto bene.
Tu molto bene, no?
Molto bene, sí. Molta pasta, molta gòndola.
Que bé.
Molto bene.
Molta ratlla.
Molta ratlla,
Siana.
Ah, sí.
Ai, per favor.
No, em pensava que deies el peixet.
No, home, no. Peixet. Com estem avui, eh?
Boia, tela.
Ha dit molta ratlla, eh?
Molta ratlla, eh?
Està bé.
Vinga, va, una d'Antoni Marina, aquesta també és molt bona. En una connexió en directe va fallar la connexió i simplement, doncs, quan feia la connexió hi ha un problema i Antoni Marino va tirar-ho així endavant.
No, alguns que critiquen la vacuna dient, no, és que la vacuna ens hem vacunat però hem continuat...
Oh, tindrem un problema.
Quin s'ha pensat? I ja està.
Ai, per favor, és un gran separador. Va, anem acabant. En aquest cas, també de les tardes, dels companys de tardes, del Tot anirà bé, la Núria Ros, que per dir contundentment li va sortir això.
L'entrenador rival Víctor Torrijos també ho ha negat contundentment.
Una mica... l'esportista africà, contundent.
Acabem, aquesta sí que l'hem de posar en Rafa, que li va donar records a una persona que ja no estava present. Rafa Sanahuja.
Una salutació al José Luis, que t'ha recolzat molt.
Molt. Ell va morir fa 12 anys, però és una persona...
Ah, doncs això... Disculpa, eh?
No.
No sabia.
No.
Aquest és mel, també.
Ei, sí, bueno, coses que passen. Ui, anava a dir...
Doncs un record, això? En aquest cas.
Un record.
No, va portar-ho molt bé. Acabem jugant amb una de teva, que a mi també em mata molt, que això és la resposta que li va donar una entrevistada.
D'aquests problemes, no?, d'ansietat que ha dut també la pandèmia, quines eines tenim a l'abast per evitar-ho?
Bueno, jo què sé. Vull dir, tant de bo tingués la vareta màgica.
Ai, jo què sé, Begoña.
Aquestes coses passen, que entrevistes un expert i et diu jo què sé.
Vinga, va, rapidíssim. 3 minuts, votacions.
Xavi.
Jo em quedo amb l'elefant terrible.
Elefant terrible.
Elefant terrible, per tant, Sílvia.
Joan, el teu vot.
Jo ja voto, directament.
Sí. No, espera, tu faràs... Judit, el teu vot.
Per en Pere, va.
Jo, Toni Marín.
Toni Marín, ostres. Jo voto Sílvia, l'elefant terrible.
Jordi Carretero. Pere.
Pere.
Ferran Capdevila. Pere. Senyor Massip, que no el veig. Pau Massip. Begoña.
Joan. Va, Joan, que se'ns acaba el temps.
Jo voto Pere.
Per tant...
Tenim el guanyador. Per tant, tenim
el guanyador que espera Joventut.
Pere, podràs cuidar el bonsai!
Que ens cuidarà el bonsai.
És l'únic que el cuidava, també t'ho he de dir.
Li regalarà el bonsai.
Li regalarem el bonsai, Pedra. Pedra.
Pedra, et regalem el bonsai.
Precisament en el retorn de la fira a la presencialitat després de les afectacions per la pandèmia de la Covid-19 que van obligar a alterar l'edició del 2020. L'any 2019, l'últim, amb l'edició presencial.
És insuperable.
No sé què em passa.
És insuperable.
En Pedra tindrà.
Perdonin que no sé què em passa. A sobre, educat, si és que no es pot tenir més. Vinga, va, gràcies a tot l'equip d'informatius d'aquesta casa i més un dia com avui de complicat i el que segueix. Més informació, els butlletins horaris, informació ampliada a partir de les 6 de la tarda amb Diana Silva i tot el seu equip al punt i seguit, i ja us deixo amb Toni Marín i també tot el seu equip amb el Tot anirà bé. Que vagi molt bé la tarda, adéu-siau.